Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
La Universitat de Lleida ha acabat la recollida de mostres per fer un estudi limnològic dels efectes de la sequera i la gestió que s'ha fet de l'aigua al tram final del riu Ebre. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha encarregat l'estudi amb un contracte menor de 18.145 euros de pressupost. El termini acaba al mes de desembre. Els investigadors han recollit mostres en quatre masses d'aigua i masses de transició. S'han fet quatre mostrejos, un cada mes, aproximadament. Les mostres s'han agafat en tres punts diferents dels set ponts del riu a les Terres de l'Ebre. Amb les dades que s'analitzaran al laboratori, se'n vol extreure una metodologia per millorar el seguiment de les condicions ambientals del riu quan hi ha sequera. Quan el passat mes de maig es va declarar la situació excepcional per sequera extraordinària a la subconca de l'Ebre, al Baix Ebre, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre va apostar per augmentar la vigilància ambiental del tram final del riu. L'estudi s'ha iniciat amb una campanya forta de mostreig intensiu per valorar, com explica Sergio Zurdo, tècnic de planificació de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i responsable de l'estudi de la sequera, per valorar què ha passat amb les condicions ambientals del riu amb la sequera i la gestió de l'aigua que s'ha fet al tram final del riu Ebre.
Con motivo de la situación de emergencia de la Unidad Territorial de Escasez número 11 del Bajo Ebro, desde mayo de 2023 que se declaró, pues se tomó la consideración de hacer un seguimiento del estado limnológico del Bajo Ebro. Para ello se contrató a través de la Universidad de Lérida un pliego menor para controlar el estado de todo el tramo del río Ebro. En concreto, cuatro masas de agua, una de ellas de transición, ríos, y una de ellas de transición.
Durant quatre mesos s'han recollit una vintena de mostres. El projecte en preveia un mes si la excepcionalitat continuava més enllà de final d'any. Però tot indica que la situació millorarà en les pròximes setmanes i no caldrà dur-lo a terme. Les mostres, segons explica Sergio Zurdo, s'han agafat en tres punts dels set ponts que hi ha sobre el riu Ebre.
21 puntos de muestreo en 7 secciones transversales utilizando los puentes de Ribarroja, Ascó, Moradebro, Benifallet, Tortosa, Amposta y del Tebre. Y tres muestras en cada una de las secciones, una en la margen derecha, otra en la margen izquierda y otra en el centro del cauce. Ahí se van a analizar parámetros como la temperatura, el oxígeno disuelto, la conductividad, el pH, nutrientes como los nitritos, nitratos, fosfatos, nitrógeno total, amonio, y también fitoplancton eucariota y clorofila.
Així, amb un millor coneixement de l'impacte de la sequera, segons Zurdo es podran incorporar tècniques per tal de millorar la gestió de futurs episodis d'escassedat.
Esos resultados analíticos se van a complementar con información de las redes de control, tanto automática como manual, de la Confederación Hidrográfica, por ejemplo, el SAIC o el SAICA, y se iban a obtener unos valores para obtener la valoración, unos resultados para obtener la valoración del estado limnológico del Bajo Ebro en esta situación de sequía y con la gestión del agua que se ha realizado. Además de esa valoración final, también se pretende realizar una propuesta metodológica para en futuras sequías realizar un seguimiento pues más exhaustivo.
La informació que es desprendrà d'aquesta recollida de mostres es complementarà amb les dades que ja recull la xarxa de punts de control automàtic de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que són el Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica, el Sistema de Qualitat d'Aigües i els punts de control de l'estat de les masses d'aigua.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Les reserves hídriques milloren a la Conca de l'Ebre, però la unitat del Baix Ebre continuarà en alerta per sequera. Així, el sistema del Baix Ebre, la unitat catalana de la Conca de l'Ebre, podria passar de l'estat d'emergència per sequera a l'estat d'alerta en les pròximes setmanes. Els últims episodis de pluges, sobretot a l'Aragó, Navarra i la Rioja, han millorat les reserves hídriques, a excepció de Catalunya. Així i tot, el sistema del Baix Ebre rep les aportacions dels rius afluents del marge dels rius afluents del marge esquerre de l'Ebre i hi ha un repunt de les reserves a l'embassament de Mequinensa. La presidenta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Maria Dolores Pascual, ha explicat que han superat amb nota la gestió dels cabals ecològics amb aquesta sequera.
Creo que también es un elemento positivo saber que a pesar de la situación tan difícil que se ha vivido en la parte de la primavera hasta que llovió en el mes de junio, la cuenca del Ebro se ha enfrentado por primera vez a una exigencia legal que son los caudales ecológicos y ha salido con un aprobado muy alto, ya diría que notable, incluso sobresaliente, por lo que pone de manifiesto el compromiso ambiental que tiene la cuenca del Ebro con la mejora de la calidad y de la situación de nuestros ríos y embalses.
Amb tot, la presidenta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Maria Dolores Pascual, confia que el nou any hidrològic sigui normal i ha avisat que els períodes de sequera, al igual que els d'inundacions, són un fenomen natural i recurrent al qual s'ha d'estar acostumats i preparats.
Estas borrascas que hemos tenido han mejorado la situación de reservas de prácticamente toda la cuenca, excepto de Cataluña. Pero sí que es verdad que en el Bajo Ebro, que se nutre de las aportaciones de los ríos, de los afluentes del Ebro, especialmente en su margen izquierda, esos ríos sí que tienen en este momento muchísimas más aportaciones. De hecho, estas dos borrascas han dejado enormes reservas en ríos de navarros, en ríos aragoneses, en ríos riojanos, que desde luego tienen aportaciones al eje del Ebro y, por tanto, mejoran las reservas de Mequinenza. En este momento hay un punte de las reservas de Mequinenza. Eso nos permite afrontar el año hidrológico que viene con una mínima perspectiva de optimismo y efectivamente en cuanto vayan llegando los volúmenes que ahora mismo están en el río Ebro mejorará las reservas. Aún así esperamos que próximamente si se mantiene en esta tendencia podamos en la unidad territorial del Bajo Ebro mejorar la situación, pero aún así en la zona catalana de la cuenca del Ebro recomendamos prudencia hasta que efectivamente haya un cambio de tendencia como lo hay en otras partes de la cuenca.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha remarcat que l'actual sequera és de les pitjors que se'n recorden i excepcionalment difícil perquè ha afectat tota la conca i va començar molt abans de l'estiu i dels períodes habituals d'escassedat de pluges. Així, la conca catalana de l'Ebre és la que més ha patit i continua en un estat d'emergència del qual es preveu poder començar a sortir aviat.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La producció d'arròs a l'Hemidelta Dret ha caigut entre un 15 i un 20%. Aquest és el balanç final de la campanya de la comunitat de regants de la Dreta de l'Ebre, que en fa una valoració positiva. Els arrossaires han patit importants restriccions. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre va retallar a la meitat la concessió quan se sembrava i després la van incrementar lleugerament. La davallada de producció ha sigut irregular. La zona de Poble Nou del Delta és la més afectada perquè els cultius tenen uns terrenys més salinitzats i arenosos. Així, la comunitat de regants de la Dreta de l'Ebre, davant de les restriccions del rec, van decidir seguir les recomanacions dels seus tècnics i van aplicar una solta d'aigua de forma intermitent. Han regat en la meitat del temps perquè en aquests períodes poguessin mantenir la quantitat habitual del 100% de la concessió d'uns 27 metres cúbics. El sistema d'alternança s'ha mantingut durant tota la campanya. El president de la comunitat de regants de la Dreta de l'Ebre, Manel Ferrer, ha assenyalat que les greus pèrdues en algunes zones no els permet estar contents, però que la situació no ha estat catastròfica i han salvat gran part de la producció. Ara, els regants de la Dreta reclamen que es facin efectius aviat els ajuts associats al decret de sequera d'acció climàtica, ja que, ha manifestat, necessiten alleugerar part de les pèrdues, sobretot entre productors d'arròs de les zones més afectades.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Associació d'Apartaments Turístics de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre ha titllat d'irresponsable la nova regulació de llicències de pisos turístics aprovada pel Consell Executiu del Govern aquest passat dimarts. L'associació ha criticat que la mesura s'hagi pres d'una forma precipitada i contrària a dret. Des de l'Associació d'Apartaments Turístics de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, l'alcalde de Salou, Pere Granados, critica que el govern no hagi assumit les responsabilitats d'una situació que ha qualificat de complexa i que ho hagi traslladat als municipis grans i petits.
Entenem que aquest decret tampoc el que fa és atacar el que és en principi d'igualtat, és a dir, no té en compte, perquè si a Salou, d'acord amb la ràtio que imposa, ha de reduir a la meitat els ajuts que té en aquests moments, ja em direu vosaltres a qui li diem que sí, a qui li diem que no pot tenir-ho, no? Crec que una vegada més no s'han assumit tampoc les responsabilitats del govern traslladar als municipis tan grans com petits a aquesta situació, que és una situació veritablement complexa, de poder-la dur a terme. I evidentment entenem que s'havia d'haver consultat doncs els municipis turístics importants de Catalunya, com són els municipis de costa. Crec que és un error i que ja veurem què passa al final, perquè aquest decret segurament s'impugnarà jurídicament i a veure què passa, però té tota la pinta de que es pot declarar-ho o es podria declarar-ho.
Granados lamenta que el govern no hagi consultat els municipis turístics abans de redactar la proposta i ha assegurat que el decret s'acabarà impugnant jurídicament, ja que considera que molts propietaris recorreran la normativa.
Anteriorment no se'ns ha consultat als municipis turístics sobre aquesta qüestió, sobre aquesta situació. Aquí rau la importància que tenim als municipis de costa i que ja veieu com el govern no ens té en compte, no? Jo dic perquè una vegada més el criteri és el de la població i no del número de turistes que ens visiten. Per Salou passen més de 2 milions de visitants, imagineu-vos vosaltres, no? Dit això, aquest decret s'ha d'estudiar en profunditat perquè, evidentment, el que està regulant en aquest cas, que no és la regulació dels huts, sinó que el que està fent és anul·lar uns drets que s'han otorgat als propietaris que tenen, per dir-ho en un llenguatge col·loquial, la seva llicència per poder-lo explotar com a tal, i per tant això ja serà causa d'impugnació en quant al que és als tribunals. No?
Des de l'Associació d'Apartaments Turístics de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre han afirmat que, malgrat que la Generalitat vol fer veure a l'opinió pública que estan prenent mesures per resoldre el creixement del problema de l'accés a l'habitatge a Catalunya, de cap manera han assegurat ho solucionaran prohibint l'activitat del sector. L'associació, que representa 25.000 places de tota la demarcació de Tarragona, ha afirmat que si s'acaba aprovant, la Generalitat haurà d'afrontar les reclamacions d'indemnització que podrien exigir fins a 20.000 famílies de la demarcació de Tarragona propietàries de pisos turístics, una despesa que, segons l'associació, equival a centenars de milions d'euros. Per aquest motiu, l'alcalde de Salou, Pere Granados, es pregunta qui acabarà pagant les futures indemnitzacions dels propietaris que acaben recorrent aquesta normativa.
Nosaltres tenim una normativa, estem treballant la normativa, és a dir, que és només hi ha una qüestió d'aprovació definitiva que tres en vigor, ja ho estàvem regulant, però una cosa és regular el que ja tens i en tot cas prohibir allò que és nou, però no en la llicència, perquè en la llicència significa indemnització, i qui l'ha de pagar? Nosaltres, els municipis. El temps que regula el decret, ja veurem què és el que diuen els tribunals, no? Jo insisteixo, és que sembla que hi ha una mena de eludir les responsabilitats del govern, del propi govern, i traslladar tot als municipis, amb la complexitat que això comporta, en municipis petits, en municipis grans, en municipis que no són turístics, municipis que són turístics. Bé, és que fer un decret d'aquesta manera perquè hi ha un problema a Barcelona, doncs escolta'm, estudiem bé el decret perquè possiblement Barcelona encara pot tenir, si pot arribar fins als 100.000 apartaments turístics, és que jo crec que no està ben enfocat, ho dic així de clar.
Així, des de l'Associació d'Apartaments Turístics de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre han exigit que es faci un diagnòstic acurat de la realitat del sector abans de posar en marxa una llei que consideren una expropiació encoberta.
Serveis informatius d'Antena Caro.
A micro obert, per trobar el pols de l'actualitat de la ciutat i territori, per descobrir projectes de futur de la societat, inquietuds de les entitats, associacions i estaments de les nostres terres. Antena Cara obre els seus micròfons per conèixer a fons l'actualitat social i municipal. Per escoltar la veu de la ciutat, a micro obert. A micro obert. Edita i presenta Paco Tafalla.
Com ja sabeu, a través del programa Microobert parlem amb persones que són responsables de diferents entitats i administracions del territori per conèixer de primera mà de quina manera se treballa per les Terres de l'Ebre. I al nostre programa d'avui de Microobert ens centrarem al municipi de Roquetes. Anem a conèixer com es treballa des de l'Ajuntament de Roquetes en les àrees d'urbanisme, llicències d'activitat i contractes. I per això tenim els nostres estudis a la regidora responsable d'aquestes àrees, Núria Altadillo. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Paco.
Avui coneixerem com es treballa des d'aquestes àrees, urbanisme, llicències d'activitat i contractes. A més, la Núria Altadillo també és la delegada del govern a la Raval de Cristo. És a dir, que cada setmana els rabaleros i rabaleres tenen l'oportunitat de tindre comunicació directa amb vostè, no?
Bé, més que cada setmana estem atenent al Casal de la Raval de Cristo el segon i quart dimarts de cada mes, de 10 a 1. Poden trobar allí i parlar de lo que sigui, demandes, suggeriments. Allí estic per escoltar-los i ajudar-los en lo que sigui possible.
Tenen demandes la gent de la Raval de Cristo?
Sí, tothom té demandes, sí, clar.
Doncs les coneixerem al programa d'avui de Microbert i comencem parlant d'urbanisme perquè Roquetes durant els últims mesos experimentarà un canvi important pel que fa a temes d'urbanisme. De fet, una de les... d'aquestes obres importants al municipi de Roquetes i també per al territori és l'ampliació del Camp Roquetes. El passat mes de setembre van començar unes obres que marxen a bon ritme.
Sí, i déu-n'hi-do, tothom ha pogut veure com s'aixeca l'edifici. I bé, l'ampliació del Camp de Roquetes és per traslladar-hi l'activitat de rehabilitació ambulatòria, que suposarà una inversió de gairebé 3 milions per part del Servei Català de la Salut i finançats pel Fons Next Generation, i ampliarà amb una superfície de 1.068 metres quadrats l'actual Cap de Roquetes. Com ja he dit, l'ampliació té com a objectiu traslladar l'activitat de rehabilitació ambulatòria del Cap Baix Ebre i part de la rehabilitació ambulatòria de baixa i mitja complexitat de l'Hospital Tortosa Verge de la Cinta. S'espera que pugui entrar en funcionament a principis de l'any 2024. L'ampliació consisteix en un edifici annex a l'actual Cap de Roquetes que constarà d'una àrea de recepció de 120 metres quadrats, una àrea tècnica de gairebé 600 metres quadrats que inclourà gimnàs, vestidors, 15 boxs de tractaments i fins a 8 sales, entre elles una d'hidroteràpia i finalment àrees de suport i de personal. En tota aquesta ampliació, el Servei Català de la Salut aconsegueix traslladar l'activitat de l'Hospital Tortosa Verge de la Cinta al nou espai, amb la finalitat de destinar els espais actuals a activitats assistencials específiques d'un hospital de referència. A més, es pretén acostar aquests serveis als usuaris mitjançant una ubicació més accessible per a la població. Els terrenys on s'està duent a terme aquesta ampliació són municipals, cedits al Departament de Salut, i des d'aquí vull remarcar la importància del compromís municipal amb altres administracions per tal de que Roquetes i el territori avancen per a un millor servei a les persones.
És a dir, que és una obra important per a Roquetes i també
per al territori.
Per al territori. Això també de retruc beneficiarà Roquetes, no?
Evidentment.
Una àrea important com és la d'urbanisme a l'Ajuntament de Roquetes, parlant d'aquesta ampliació del CAP, i una altra de les ampliacions importants, passem de salut a ensenyament, perquè també tindrem obres a l'Institut Roquetes, no?
Exacte. També des d'aquí vos avanço que el Departament d'Educació ja està redactant el que és el projecte executiu de l'ampliació de l'Institut de Roquetes després de desbloquejar la situació administrativa dels terrenys, uns terrenys municipals cedits pel propi Ajuntament de Roquetes al Departament d'Educació. Les obres d'ampliació tenen un pressupost de prop de 2 milions d'euros, que servirà per poder implantar els cicles formatius de perruqueria estètica i ubicar-hi l'aula integral de suport de les Terres de l'Ebre, coneguda com a AIS. I de retruc es satisfà la demanda de la comunitat educativa de resoldre l'estatus legal dels espais que ocupa l'Institut, que ara són municipals. Una vegada més, posa de manifest la complicitat entre les administracions perquè tal que Roquetes i el territori avancen per a millorar el servei a les persones.
Unes obres que duraran molt?
Bueno, de moment s'està redactant el projecte executiu, això farà que ens diguin els terminis d'execució. Quan estarà el projecte executiu enllestit, podrem saber el termini de finalització d'aquestes obres.
Això també significarà l'alliberament de l'edifici en front on ens trobem, l'edifici de la Ibèrica, no?
Exacte, sí.
Està pensant ja més o menys que s'hi podrà ubicar-hi?
Bé, de moment encara no, estem esperant a veure quan tenim la disponibilitat dels espais lliures per a veure que s'hi pot ubicar i donar servei al municipi de Roquetes.
Una obra important a l'Institut en Roquetes, aquesta ampliació, i també parlant d'urbanismes, està clar que la mobilitat i la comunicació també és important per a un municipi, sobretot com el de Roquetes, i tenim diverses obres en marxa. Concretament, una de les importants és la que passa per Roquetes i arriba fins al Regués, això també afecta a l'urbanització Pilans, és a dir que estem parlant de les obres de condicionament de la carretera del Regués, que sembla que també van a bon ritme.
Sí, aquestes obres també són molt importants remarcar-les, com bé has dit, unes obres consistents en el condicionament de la carretera T342 de Roquetes al Regués, amb un tram comprès de 6 quilòmetres i una inversió total de 4,3 milions d'euros. on hi haurà un itinerari per als ciclistes i vianants, dues rotondes per millorar la seguretat de la via, una via on hi circulen diàriament 3.200 vehicles, on s'està canalitzant la fibra òptica al llarg de tot el tram i un condicionament que farà de la via una convivència segura per a tots els usuaris. Actualment ja s'està ultimant la primera fase que en 2 mesos està prevista la seva finalització.
Unes obres que també seran importants per al municipi de Roquetes, una gran rotonda, no?, que s'està construint a la seu del Parc Natural.
Així és, molt important aquesta rotonda per a la circulació i també per a la seguretat dels usuaris.
I ja que estem parlant d'aquesta rotonda que anirà enfront de la seu del Parc Natural de Roquetes, que està ubicat aquí a Roquetes, una altra també rotonda important és la que s'ha de construir a lo que coneguem com els antics almacens de Codorniu, no?
Exacte. El passat ple extraordinari del 10 d'octubre es va aprovar per unanimitat de tots els membres l'aprovació definitiva de l'obra anomenada Vorera de la Rotonda 1 d'octubre, primera fase de Roquetes, i continua la tramitació de l'expedient d'expropiació corresponent. Actualment està en procés de licitació l'execució de l'obra i la inversió de les obres i l'expropiació consta d'un pressupost d'execució per contracte de 162.290 euros. Lligat amb aquest punt, també està previst amb el programa quadrienal d'inversions de la Diputació de Tarragona a la xarxa local de millores puntuals a la carretera TV-3421 entre el Mas de Barberans i Roquetes, unes millores de punts estratègics i conflictius amb una inversió de 3 milions d'euros per part de la Diputació de Tarragona i que s'executarà juntament amb la rotonda de l'1 d'octubre. Una vegada més, com ja he dit 2 vegades anteriorment, posaré manifest la importància en el compromís municipal i les altres administracions.
La Diputació de Tarragona, que efectuarà i està efectuant aquestes obres importants a Roquetes, estàvem parlant d'aquest condicionament de la carretera del Regués, d'aquesta rotonda de l'1 d'octubre, els antics almacens de Codorniu, i també una altra obra important per a Roquetes, ja que tenim aquesta via verda de la Vall de Safan. Fa pocs dies, des de la Diputació de Tarragona, també es va presentar aquest projecte d'extensió de la via verda de Roquetes, que ens portarà fins la Ràpita. També una obra destacada, no?, de la Diputació aquí a Roquetes.
Sí, sí. La veritat és que és un projecte, com ja has dit, liderat per la Diputació de Tarragona en la col·laboració dels ajuntaments de Roquetes, Tortosa, Amposta i La Ràpita, que seran unes obres que permetran unir els dos parcs naturals de les Terres de l'Ebre, el del Port i el del Delta de l'Ebre, amb un pressupost total de 6,3 milions d'euros finançats pels fons de recuperació europeu Next Generation amb 5 milions d'euros. Pel que fa al seu pas pel nostre municipi, s'inicia amb una àrea de lleure composta per bicicletes, bancs, panell informatiu de la via, arbrat i tanques perimetrals per delimitar la zona. Per a que ens situem, serà enfront del Pa del Colors, abans de creuar el que és la via del polígon de l'estació, i durant pel seu pas per la trama urbana, pel nucli de la Raval de Cristo, amb una rampa d'accés i un mirador. I en alguns dels trams que passen per Roquetes seran passos compartits entre peatons i bicicletes i d'altres que creuen a la carretera per mitjà de passos elevats. Està previst l'inici de les obres en 2 setmanes i la primera fase prevista per a que durant el 2024 acabe i tot el tram del que és tot el recorregut fins a la Ràpita està previst en un termini de 2 anys la seva finalització.
Avui estem conversant a microvera amb Núria Altadill, que forma part de l'equip de govern d'Esquerra a l'Ajuntament de Roquetes i responsable de les àrees d'urbanisme, llicències d'activitats i contractes, i a més és la delegada del govern municipal a la Raval de Cristo. Estem parlant d'aquestes obres importants per al municipi de Roquetes. Com diem, en uns mesos veurem una transformació, unes millores en tema de comunicació, però també ens trobem en petits hàndicaps, i és que ens trobem en zona una mica, podem dir, conflictiva. De fet, estem en zona inundable. Tot i això, sembla que hi ha una modificació del reglament de domini públic hidràulic, que això farà millorar possibles actuacions.
Bé, ja en altres entrevistes que hem tingut, Paco, ja havíem parlat del tema de la inundabilitat de Roquetes i bé, podem dir que s'ha obert un foradet de llum al túnel i és la modificació del reglament del domini públic hidràulic del passat 18 de juliol, concretament pel que fa a l'article 9-4, que permet a l'Ajuntament de Roquetes iniciar la tramitació per tal de que el municipi sigui de règim especial com un municipi amb més d'un terç de la seva superfície inclosa en zona de flux preferent. I què significa que Roquetes es pugui acollir aquest article de modificació del reglament? Doncs que actualment els problemes que patim a nivell de creixement del nostre nucli urbà, tant en sòl urbà i urbanitzable i tant en edificacions existents en sòl no urbanitzable afectades per la zona del flux preferent, amb les condicions que indiquen el propi reglament, puguem créixer la població amb els terrenys classificats com urbans i urbanitzables i donar una oportunitat a totes aquelles edificacions existents en terrenys en sòl no urbanitzable pel Pla General d'Ordenació Urbana. Possiblement siguem el municipi pioner a proposar aquesta tramitació de règim especial del nostre territori. Segons reunió mantinguda recentment amb els serveis territorials d'urbanisme, i dic pioners, ja que no som l'únic municipi afectat per aquest reglament, sinó que són molts més, com poden ser Tortosa, Xerta, Benifallet, entre d'altres.
Això permetrà ampliar créixer al municipi de Roquetes, no?
Sí, bé, avui per avui ja ho teníem previst al Pla General d'Ordenació Urbana, el que ens trobem en el hàndicap de les zones inundables. I per això he dit que iniciarem el que és la tramitació de ser un municipi de règim especial per tal que aquests terrenys previstos ja pel planejament puguin acabar desenvolupar-se tal com estaven previstos en les condicions que el reglament mos marca.
Tot i així, podem dir que en el context socioeconòmic que ens estem movent, créixer en més urbanitzacions, en créixer en més edificacions, la cosa va lenta, no?
Sí, evidentment totes les tramitacions ja de projectes i de planejament ja són llargues de per si, però bé, li estem donant una oportunitat al municipi per a poder créixer.
I com diem també, la Núria Altadill és a més delegada del govern a la Raval de Cristo, és a dir que dos vegades al mes tenen l'oportunitat dels rabalers i rabaleres de tindre comunicació directa per a doncs, demanar-li les seves inquietuds, seus suggeriments, queixes, però també a la Raval de Cristo es porten a terme actuacions, de fet, unes obres importants que estaven pendents al casal La Ravaleta, no?
Sí, exacte. Ja s'ha, pel que fa a la remodelació del tell i el pintat de les façanes, ja s'ha iniciat el procediment de licitació de les obres i aquesta obra és fruit de la necessitat que s'ha de satisfer per aconseguir una millora i modernització de l'altell actual del casal de la Ravaleta. En aquests moments, el seu estat és l'original de l'any 1990, amb compartimentacions modulars de fusta on les parets a la part superior no tenen aïllament ni revestiment i no hi ha fals sostre. Les activitats que actualment es desenvolupen al casal, tant per part de l'Associació de Veïns de la Ravaleta, la Comissió de Festes, les diferents entitats municipals i el mateix Ajuntament, fan que sigui necessària la seva modernització. Amb aquesta actuació i la ja realitzada de la millora acústica i tèrmica de l'ampliació del consultori local, haurem fet una inversió de més de 420.000 euros a l'edifici municipal del casal de la Ravaleta.
Unes obres importants per al dia a dia dels rabaleros i rabaleres i també important, com diem, la zona de comunicació. De fet, el camí del mig és una altra de les vies de comunicació importants. Roquetes, Raval de Cristo, aquí també hi ha prevista alguna actuació?
Sí, sí. Voldria destacar molt la millora del camí del mig a Roquetes com a connexió de la Raval de Cristo a l'Eix de l'Ebre. Una inversió de 300.000 euros, dels quals 240.000 seran subvencionats per la Diputació de Tarragona. Es tracta d'un camí principal de la xarxa viària municipal amb una ample variable entre 4 i 5 metres generalment, que dona servei al marcat caràcter agrícola de la zona i, a més, un fet important com és el desviament del trànsit des de l'Eix de l'Ebre, havent-se convertit en una alternativa al trànsit de vehicles en cas de quedar-se la via principal, la C12, tallada, ja siguin accidents, aiguats, obres, etc. L'ample pavimentat actualment és d'uns 3 metres, on un dels laterals del camí hi ha una franja d'uns 2 metres d'ample acabada amb àrids procedents de la via del tren, fet que fa que actualment dos vehicles no es puguin creuar. La millora proposada consisteix a ampliar la caixa del camí pavimentat a la totalitat del camí, fet que comportarà poder creuar-se dos vehicles i donar més seguretat viària tant a vehicles, peatons i ciclistes.
Obres importants que hem repassat amb Núria Altadill, com diem, és la regidora d'Urbanisme, Llicències, Activitats i Contractes. Ara, parlant del tema de la Raval de Cristo, no? Aquestes obres al casal i també aquestes obres al camí del mig. Estem a les acaballes ja d'aquest 2023, preparant pressupostos, hem començat una nova legislatura. Projectes importants per en aquesta legislatura des d'aquestes àrees?
Bé, ara de moment estem, com ja t'he explicat, abarcant molts projectes i obres que començaran i estan executant-se i una vegada estiguen aprovats els pressupostos, que en breu presentarem, veurem el que tenim previst i aviam fins on podem arribar, perquè els pressupostos, ja com la meva companya Tere Moreso va comunicar la setmana passada, doncs, són difícils de quadrar, però tirarem endavant.
Doncs ja per acabar, aprofitant el nostre micròfon i com diem, ja que és la delegada del govern a la Raval de Cristo, algun missatge per a Ravaleros i Ravaleres?
Bé, doncs sí, recordar-los que estic el segon i quart dimarts del mes a l'atenció a la ciutadania de 10 a 1, tot i estar aquests dies i a aquest horari trucant a l'Ajuntament demanant cita prèvia qualsevol dia de la setmana, la disponibilitat està, i també remarcar que setmanalment via xarxes socials se publica el que són els horaris del consultori local de la Raval de Cristo, ja que cada setmana són diferents i tant la metgessa com la infermera no sempre estan o no sempre és un horari fixe, per tant cada setmana el que fem via xarxes socials és comunicar els horaris que disposaran aquella setmana.
Avui ja a micro obert, hem conegut de primera mà com se treballa des de l'Ajuntament de Roquetes, des d'aquestes àrees, urbanisme, llicències d'activitats i contractes, amb la regidora responsable Núria Altadill, a la que agraïm que hagi vingut als nostres estudis a explicar-nos tots aquests projectes importants per al municipi i desitjant-li que tinguem molta sort en aquests projectes i els futurs. Molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa acollirà la novena edició de les Jornades de Patrimoni Literari Ebrenc. Així, entre el 13 i el 18 de novembre, es faran ponències dedicades a la literatura femenina sota el lema Dones, Literatura i Arts amb nom propi, passat, present i futur a les Terres de l'Ebre. L'eix temàtic és la literatura com a eina de transformació feminista. La llibretera Rosa Cubeles serà la convidada d'honor a la inauguració, on la professora Margarita Aritzeta parlarà sobre les dones i la literatura ebrenca. També se'n reivindicarà el paper de la dona en la premsa tortosina de principis del segle XX. Les jornades comptaran amb diverses exposicions i una performance sobre la dansa i la literatura.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
La cartellera es renova amb Un amor, la darrera pel·lícula d'Isabel Cuixet. Per als més petits s'estrena Doraemon, el nou dinosaure d'en Nobita, i l'univers de les superheroïnes s'amplia amb The Marvels.
Corre!
Ya viste cómo estaba todo. Esto no es una casa rural con encanto y gilipolleces de esas que ya te lo dije, ¿te acuerdas?
Un amor és la darrera pel·lícula de la cineasta catalana Isabel Cuixet. La protagonista és la Nat, una noia de 30 anys que per fugir de l'estrès de la ciutat es refugia a un petit poble. Allà haurà de lluitar contra la desconfiança dels habitants i es veurà obligada a acceptar una inquietant proposició sexual d'un veí. La trobada donarà lloc a una passió obsessiva que li farà qüestionar-se el tipus de dona que creu ser.
Sí, ja ho sé. Tu et diràs Guiu. I tu et diràs Miu.
A Doraemon, el nou dinosaure d'en Nobita, el petit protagonista visita una exposició de dinosaures amb l'escola. Allà troba el fòssil de l'ou d'un dinosaure i amb el mocador del temps d'en Doraemon aconsegueix tornar-lo al seu estat original. D'allà sortiran dos dinosaures bessons que els protagonistes i els seus amics portaran al Cretaci.
Vinga, tio! Vine!
The Marvels recupera el personatge de la Carol Danvers, àlies Capitana Marvel. Complint una missió especial a un forat de Cook, els seus poders es vinculen amb els de la seva superfan de Nova Jersey, Kamala Khan, també coneguda com a Miss Marvel, i amb els de la seva neboda, la capitana Mònica Rambeau. Juntes hauran d'unir forces i treballar en equip per salvar l'univers.
Más alto. Más lejos. Más rápido.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa
Luis Mi Pérez.
Bon dia. Aquest divendres i tot el cap de setmana a les Terres de l'Ebre el temps ha de ser més aviat tranquil. De núvols no ens en faltaran, però seran bàsicament prims. També aquest vent, més aviat tossut, però no pas molt intens, que va bufant un vent de dalt, estones més de ponent, que ha de continuar bufant gairebé tot aquest divendres, i una temperatura de sensació de fresca, bàsicament, per aquest vent que no deixa de bufar. Hem baixat amb moltes temperatures al voltant dels 10-11 graus de mínima les últimes hores. Aquesta tarda un ambient agradable, 18-20 graus de màxima, i esperant a un cap de setmana en el que demà hi haurà més núvols, sobretot al matí, un cel fins i tot bastant tapat, a la Terra Alta, cap als ports, a la comarca de la Ribera d'Ebre, i en canvi un diumenge amb obertura de moltes clarianes, temps molt més assolellat, i amb vent, que diumenge tornarà a imposar-se de mestral, temperatura que puja al llarg del cap de setmana, sobretot diumenge. Us seguirem a la xarxa.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro. El 96 Antena Caro.